Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Cugat Mèdia commemora la Diada de Catalunya amb la millor música en català.
El lliurament dels Premis La Vanguardia al Museu Nacional d'Art de Catalunya. I el Departament d'Economia i Hisenda de Catalunya ha donat a conèixer avui el balanç fiscal de Catalunya amb el sector públic central. Des que s'entenen dades, s'ha produït sempre una situació de dèficit fiscal, és a dir, Catalunya ha ingressat més a l'Estat que el que ha rebut posteriorment d'aquest. Escoltem una crònica de David Benito.
Màxim històric del dèficit fiscal a Catalunya en termes absoluts. En l'exercici de 2021 s'ha assolit un saldo negatiu de gairebé 22 milions d'euros, un 9,6% del PIB. Això representa el 50% del pressupost de Catalunya, el que equival als números de salut, educació i serveis socials conjuntament. La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, ha denunciat falta de transparència i ha assegurat que aquest és un greuge que cal revertir.
De que això no funciona, i reitero, aquestes xifres que expliquem avui, que a vegades de tan elevades que són, no?, i de tan ingents que són, doncs semblen allunyades de la realitat, no poden ser més properes a la realitat. Per tant, són unes xifres escandaloses que es mantenen des de fa massa temps, que ens afecten a cadascú de nosaltres de forma directa en el dia a dia i que cal un clam de país per dir prou.
Mas ha criticat el model fiscal d'Espanya i explica que està caduc, ja que no és renovat des del 2009. La consellera ha dit que aquest no és l'únic greuge que rep Catalunya en comparació a la resta de l'Estat. També denuncia la manca de les inversions executades, que no arriben al 30%.
I el sector turístic dels Pirineus busca personal a Tarragona de cara a la temporada d'hivern. I és que només a la Val d'Aran es calcula que caldran 1.000 treballadors addicionals per cobrir els mesos més forts a partir d'aquest novembre. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Tarragona ha tornat a acollir la Job Dating Pirineus a Costa Daurada amb l'objectiu de posar en contacte empreses i persones interessades en treballar al sector del turisme i l'hostaleria durant els mesos d'hivern. Unes 350 persones han participat en aquesta jornada, durant la qual una dotzena d'empreses han ofert 153 llocs de treball. Lourdes López, del Gremi d'Hostaleria de la Val d'Aran, admet que la manca d'allotjament és un dels problemes a l'hora de poder contractar la gent de fora.
L'any passat va sortir bastant bé. Ens van trobar una mica amb gent que tenia moltes ganes de venir a la Vall d'Aran, però no trobava allotjament, que és una de les coses que més costa a la Vall d'Aran. Però, bueno, la valoració va ser molt bona.
La majoria dels candidats són per feines de cuiner, caps de sala o fins i tot massatgistes o tècnics de manteniment.
I pel que fa al temps, durant les hores centrals del dia veurem bandes de núvols prims i també nuvolades al Pirineu. Es preveuen també alguns xàfecs de cara al Pirineu Occidental. Al final del dia poden arribar a altres punts de l'extrem nord, tant al Pirineu Occidental com a l'Alt Empordà. Pel que fa a la temperatura, al migdia les màximes seran força més baixes al centre i oest de Catalunya, amb valors que poden arribar als 32-33 graus a l'Empordà, mentre que a la resta s'esperen màximes de 26-30 graus. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dilluns, 18 de setembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 18 de setembre, avui parlarem-hi molt de futbol, perquè el Girona tanca la cinquena jornada de la primera divisió masculina aquest mateix vespre, al camp del Granada, la Núvolos Cármenes, un partit històric, perquè Girona i Granada mai no s'havien enfrontat abans a la primera divisió, i també que pot ser històric perquè pot ser el millor inici de Lliga des que el Girona és un equip professional d'una Lliga. En aquest cas, si guanya el Girona, de fet, si suma, ja ho seria, si guanya, serà segon, empatat amb el Barça, i a només dos punts de líder al Real Madrid, que ha sumat el 15 de 15. Això, primera, també va haver-hi la primera jornada, en aquest cas la segona, però de, la primera pel que fa la vaga de la Lliga F, la repassarem tot seguit, també la primera federació masculina i femenina. A la segona, l'Espanyol va salvar un punt ahir contra l'Aldenc, després de remuntar primer un 0-2 i després un 1-3, van acabar empatant a 3. Tot això parlem de futbol, també parlem d'hoquei patins, de la victòria del Noi a la Lliga Catalana contra el Barça, sorprenent el Barça, i de la derrota del Vila-sana, que se'l registreix el primer títol contra el Telecalbe Gijón, en aquest cas la Supercopa d'Espanya femenina disputada a Cubelles, i molt més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el César Martínez. César, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Girona buscarà allargar avui el gran inici de Lliga a la primera masculina.
Els de Michel tanquen aquest vespre a la cinquena jornada a Granada, on intentaran sumar la quarta victòria en 5 partits per continuar invictes i a la zona alta. Després de golejar el Betis per 5-0, el Barça ja pensa en l'estrena de Champions demà a casa davant l'Amberes.
Aquest mateix migdia han comparegut en roda de premsa. De fet, ho està fent encara el tècnic Xavi Hernández i el migcampista Oriol Romeu. Demà escoltarem, evidentment, el més destacat en la prèvia. Tot seguit escoltarem, a veure si podem escoltar Romeu i el més destacat del que hagin dit. A la Lliga F, els dos catalans comencen guanyant.
Les actuals campiones, el Barça va guanyar 0-2 al camp del Madrid Club de Futbol. També victòria a domicili del Llevant Les Planes 1-2 al camp de l'Eibar.
I a la segona masculina, l'Espanyol remunta i salva un punt a casa.
Els blanquiblaus van empatar 3 davant de l'Aldenc gràcies a un gol de Puado de penal al temps afegit, però va desaprofitar l'ocasió de situar-se a co-líder. A la primera federació femenina empaten 1 en el derbi català entre AM i Espanyol. Primera victòria de l'Europa, 0-1 al camp de l'Osasuna, i també s'ha estrenat el Barça B amb un triomf per 4-1 davant el Cacereño.
Tornant a la categoria masculina, la primera federació, el Nàstic és líder en solitari del grup 1.
Un gol de Trigueros a l'últim minut al camp de Terol li va donar el tercer triomf en 4 partits als tarragonins, que continuen invictes i són primers a la classificació. El Cornellà va empatar 1 davant el Tarazona, tot i acabar amb 9 jugadors. Dissabte, empat a 2 del Barça Atlètic contra el Fuenlabrada i derrota del Sabadell 1-2 en la visita de la Societat Deportiva Logroñés a la nova Creu Alta.
El Sabadell que visita la setmana que ve el camp del líder, el Nàstic. A la segona federació, també masculina, el grup 3, el Lleida continua imparable.
Els lleidatans són líders després de sumar el tercer triomf en 3 partits, 0-2 a Alzira. El derbi barceloní se'l va endur a Europa, que va guanyar amb contundència 3-0 al Sant Andreu en un duel amb rècord històric d'espectadors al Nou Cerdanya, amb 3.840 persones de públic. Derrota del Cerdanyola per 1-2 amb l'Andratx i empat dissabte del Badalona Futur a Sagunt. A l'altre duel català de la jornada, empat a 1 entre Terrassa i Espanyol B, que van sumar el primer punt de la temporada.
El Manresa, que jugarà demà el seu partit contra el Peña Deportiva, que es va haver d'ajornar pels problemes amb el vol de l'equip ibisenc. I repassem també, César, com va anar la jornada al grup 5 de Tercera Federació.
L'Ospi, el Tona, Vilafranca i Prat col·lideren la classificació amb 2 victòries en 2 partits. A la part baixa, Sant Cristóbal, Rapitenca, Peralada i l'Escala encara no han sumat cap punt.
En hoquei patins, el Noia sorprèn el Barça a la final de la Lliga Catalana Masculina.
Els de Sant Sadurní van remuntar un 0-2 i es van imposar per 3-2 amb un gol d'Ivan Morales, que dona el segon títol de la competició al Noia. L'equip nou guanyava el títol des de la temporada 1989-1990. El porter del Noia, Blai Roca, va ser designat MVP de la final. També es va jugar ahir, en aquest cas al migdia, la final de la Supercopa d'Espanya femenina, on el Vila-sana va perdre els penals, en un partit que havia empatat sense gols contra el Telecable Gijón, que revalida novament el títol.
El Vila-sana, que se li resisteix el primer títol, recordem que el Telecable Gijón va guanyar tots els títols de la temporada passada i comença com la va acabar, guanyant també aquesta Supercopa de femenina d'hoquei patins. La setmana que ve, recordem, aquest cap de setmana que ve, ja comença la hoquei lliga femenina. En bàsquet, el danès Jonas Søre es queda al Baxi Manresa.
El pivot ha signat un contracte pels propers 3 mesos amb el conjunt Bagenc, després d'estar a prova. A 5 dies que comenci l'ACB, els manresans disputen avui a Salt l'últim test de pretemporada contra el Bàsquet Girona, un partit que es podrà veure a la xarxa Més a partir de les 8 del vespre.
Avui s'enfronten en partit amistós el Baxi Manresa i el Bàsquet Girona a Salt, com dèiem, un partit que es podrà veure a la xarxa Més. La setmana que ve, el partit destacat, segurament el més destacat, és el Barça-Penya, en aquesta primera jornada de l'ACB, diumenge a 2:45 de la tarda. En vela, l'American Magic guanya la primera regata preliminar de la Copa Amèrica a Vilanova i la Geltrú.
La falta de vent ha frustrat la celebració de la final aquest diumenge contra el Team New Zealand, que ha estat segon. L'Orient Express ha estat el tercer.
En waterpolo, Mataró cull entre avui i demà el primer títol de la temporada.
Es disputa la fase final de la Copa Catalunya femenina a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca. Les semifinals entre el Club Natació Sabadell i el Mediterrani, la primera, i entre l'anfitrió, el Centre Natació Mataró i el Terrassa, juguen aquesta tarda. Demà, al mateix escenari, el partit pel tercer i quart lloc i la final.
De fet, a les dues d'aquí a poca estona comença ja la primera semifinal entre el Natació Sabadell i el Mediterrani. Després, quan acabi a 3:45, la segona entre el Centre Natació Mataró i el Club Natació Terrassa. En tenis taula, avui s'ha presentat la històrica primera fase de la Champions femenina que acollirà aquesta setmana a Reus.
Serà la primera vegada que Catalunya acull la màxima competició continental de tenis taula, en què hi participaran dos catalans, l'equip anfitrió, el Reus Ganxets Miró i el Girbau Vic.
I un últim punt, el Gasuani es va imposar ahir a la cursa de la Mercè amb un nou rècord de la prova.
El campió masculí va córrer els 10 quilòmetres de la cursa popular amb 29 minuts i 20 segons. Obokir va ser l'avançadora en categoria femenina amb un temps de 34 minuts i 27 segons, en una prova que va plegar un total de 10.000 participants.
Dilluns 18 de setembre, 11 minuts i mig passen de la una. Comencem parlant de futbol. Avui el Girona tanca la cinquena jornada de la primera divisió masculina i pot signar el millor inici de Lliga de la seva història com a equip professional. De moment ha sumat 10 punts de 12 possibles i aquest vespre intentarà tornar a puntuar al camp del Granada, el Nuevo Los Cármenes, en un partit històric. Mai s'havien enfrontat aquests dos equips, Girona i Granada, a la primera divisió. Així ho destacava el tècnic, Mitchell, en la roda de premsa prèvia, que també explicava les complicacions del partit i del rival d'avui.
Un partit històric perquè mai hem jugat Granada i Girona en primera divisió, és la primera vegada i és un partit molt complicat perquè és un equip que fa moltes coses bé. L'entrenador m'agrada molt, és un entrenador que no especula res i juga sempre a l'atac. És un partit que no pot ser a cop, perquè ells en atac són molt bons. Penso que hem de fer un partit molt més controlat, perquè d'altra manera patirem molt.
Un Mitchell que té la baixa destacada d'Arnau amb un esquinç al turmell que es va fer amb la selecció espanyola sub-21 i d'Ibra amb molèsties musculars. El tècnic madrileny deia a la prèvia que no hi ha eufòria dins el vestidor, malgrat aquest gran inici, també a nivell de puntuació, i que l'objectiu continua sent primer mantenir la categoria i després el d'arribar als 53 punts. De moment, com dèiem, n'han sumat 10 i si guanya avui a les 9 de la nit a Granada en tindrà 13, els mateixos que el Barça, que està en segona posició, a només 2 del Real Madrid, que ha fet el 15-15 després de guanyar ahir 2-1 contra la Real Societat, amb gol de José Lu, per cert, de l'ex-Perico. El Barça, per cert, que debuta demà a la Champions masculina de 23-24 amb un Juic contra l'Anvers belga. El primer partit de la primera fase de la lligueta de grups, a priori la ventafocs del grup, aquest equip belga. Demà escoltarem Xavi Hernández en aquest mateix migdia està compareixent de fer en roda de premsa prèvia. També ha acompanyat el migcampista blaugrana Oriol Romeu, que ja podem escoltar el més destacat del que ha dit.
Il·lusionat, és un escenari que tots jugadors volen estar i poder tornar a competir en un club com el Barça, pues, la situació és immillorable, no? Les sensacions són molt positives, penso que venim en una bona dinàmica i ojalà poguéssim continuar jugant al mateix nivell que hem fet fins ara.
Demà escoltarem a Xavi, també un més destacat d'Oriol Romeu, en aquesta prèvia del Barça-Anvers, primer partit d'aquesta estrena a la Champions masculina de futbol. A la segona masculina de futbol, ahir l'Espanyol va salvar un punt a casa contra l'Aldenc, després de remuntar un 0-2 i després un 1-3. El tècnic Luis García va reconèixer que l'equip havia de millorar principalment en defensa, però va voler posar valor a la reacció de l'equip.
El golpe mayor es cuando nos hacen el 1-3 justo después de hacer el 1-2. Esos minutos son muy importantes para cualquier equipo, sobre todo ya sea cuando encaja o cuando hace, nos han hecho ser 1-3, el equipo ha seguido creyendo, justo hacemos la última ventana y Jofre se lesiona, con lo cual hemos jugado prácticamente los últimos 15 minutos con 10 jugadores y hemos creído hasta el final. Me quedo con ese punto, con lo difícil de la categoría, sabiendo que llevamos 6 partidos sin perder y con la comunión con la gente que nos ha empujado y nos ha ayudado hasta el final independientemente del resultado.
L'Espanyol que, com deia Luis García, amb aquest punt continua sense conèixer la derrota després de 6 jornades i és segon amb 14 punts, dos menys que el líder, el Saragossa, que també va empatar. En categoria femenina, aquest cap de setmana va començar la Lliga F amb la segona jornada, la primera després de la vaga, amb victòries dels dos catalans, el Levante i l'Espanyol 1-2 al camp de l'Eibar i el Barça 0-2 al camp del Madrid Club de Futbol. I a la primera federació femenina, la segona divisió, el duel català entre la M Lleida i l'Espanyol d'ahir va acabar amb empat a 1, amb un gol de la blanquiblava Mar Torres als instants finals de partit, igualant la diana de Laura Fernández per part de les lleidatanes de la primera meitat. Escoltem el tècnic de l'Espanyol, Adrián González.
Tot el que sigui sumar sempre és positiu, evidentment que nosaltres som ambicioses, no? I sempre volem guanyar, però tal com ha anat la setmana amb el partit de Copa entre setmana, amb la intensitat que portàvem sobretot aquests últims dies i amb alguna baixa que hem tingut d'última hora, jo la veritat que ho dono per molt positiu. És un camp que estic segur que molts rivals es deixaran punts i per tant hem de valorar que l'equip continua creixent.
Tant Espanyol com Maem sumen 4 punts després de dues jornades. El Barça va guanyar 4-1 al Cacereño i en té 3. Es va estrenar amb victòria després de perdre el primer partit. I l'Europa també va sumar la seva primera victòria a la categoria 0-1 al camp d'Osasuna. Encara en futbol, tornant a la categoria masculina, la primera federació, el Nàstic és líder invicte en solitari després d'haver sumat 10 punts de 12 possibles. Pablo Trigueros va acabar fent el gol de la victòria ahir per 0-1 al minut 89 al camp del Terol. Ens ho amplies a Tarragona Ràdio, el Jordi Blanc.
Els tarragonins han tancat la quarta jornada de Lliga, el grup primer de primera federació en la posició més alta de la classificació i amb la millor arrencada de Lliga d'aquest segle. El Nàstic ve de guanyar el Club Deportivo Teruel per 0-1 amb gol de Pablo Trigueros en la sortida d'un servei de cantonada al minut 88 de partit. Els granes han sumat 10 dels 12 punts en joc després de 3 victòries i un empat, on han marcat 4 gols i només n'han encaixat un. L'entrenador del Nàstic, Dani Vidal, vol tocar de peus a terra i no vol eufòries pel bon inici de Lliga. El tècnic diu que ara la classificació és anecdòtica, però assegura que amb bons resultats es treballa més bé.
Lo de la classificació és purament anecdòtic, acaba de començar, però està clar que t'agrada veure més a dalt que a baix. Això et dona un plus de felicitat i de tranquil·litat pel treball del dia a dia, però sempre amb responsabilitat de saber que portem només 12 punts en joc. Intentar seguir en la mateixa línia d'exigència, responsabilitat, de treball, i això ens farà que podem tindre opcions de guanyar tots els partits.
La plantilla del Nàstic ha començat a preparar un dels derbis catalans de la categoria, que jugarà aquest proper diumenge a 8:15 del vespre al nou estadi Costa Daurada davant del Centre d'Esport Sabadell.
Gràcies, Jordi. També en aquesta primera federació el Cornellà va sumar un valuós punt després d'empatar a un contra el Tarazona, jugant amb 9, acabant el partit amb 9. Els del Baix Llobregat són 6ens amb 7 punts, 3 més que el Sabadell, que ha deixat de perdre la nova Creu Alta contra la Sociedad Deportiva Logroñés, proper rival del Nàstic, per cert. També ha sumat 4 punts al Barça Atlètic, que també dissabte va empatar, en aquest cas a 2, contra el Fuenlabrada. I a la segona federació, l'Europa es va endur clarament el derbi barceloní contra el Sant Andreu per 3-0. Un partit especial que va omplir a vessar el Nou Sardenya amb més de 3.800 persones amb un gran ambient i que es va poder veure a la xarxa Més i a les televisions locals, en BTV. Escoltem els entrenadors en declaracions a la xarxa. Ignasi Sanabres, el de l'Europa.
Crec que el primer quart d'hora són superiors, no? Han sigut superiors, no hem ajustat bé les pressions. Quan robàvem molt desordenats, llavors no teníem la pilota, després hem ajustat i crec que després hem sigut superiors. No? A partir del minut 15 hem tingut la sort aquella de Vito, bueno, l'encert de Vito de part aquell que era l'1-0 i que després fos tot a fora, però després crec que els hem minimitat bé. El resultat jo crec que és ampli, jo crec que sí que hem refut guanyar, però crec que el 3-0 és ampli.
Sanabra, que reconeixia que el resultat havia estat massa ampli pel partit que s'havia vist. El tècnic del Sant Andreu, Xavi Molist, marxava evidentment disgustat amb el partit i amb el resultat.
Fa mal perquè al final és el mateix resultat. Crec que hem pecat de les mateixes coses en molts moments. Crec que hem fet un bon inici de partit, un bon inici de segona part, però cada gol que ens marcaven ens noquejava una mica. El gol seu, crec que ha estat el minut 16 de segona part, ens ha tornat a matar i ja hem volgut fer cadascú el que creia que havia de fer sense pensar en l'equip, i això ens ha acabat matant també.
L'Europa, que suma 6 punts després de 3 jornades, el líder invicte d'aquest grup 3 a la segona federació és el Lleida Esportiu, que continua imparable, i ahir va guanyar 0-2 al camp de l'Alzira. L'Hèrcules, per cert, proper rival del Sant Andreu, també sumat el 9-9. En canvi, també ahir, el Cerdanyola va perdre a casa, 1-2 contra l'Andratx, i l'altre duel català, entre el Terrassa i l'Espanyol B, va acabar amb empat a 1. Els agarencs, que sumen el primer punt i encara no han guanyat, després de 3 jornades, els mateixos números i de balanç que el filial blanc i blau. El Badalona Futur és tercer amb 7 punts, després d'empatar dissabte contra l'Atlètic Segunti, i el Manresa Penya Deportiva jugarà finalment demà, després dels problemes de l'equip ibicenc amb el seu vol, que va obligar a ajornar el partit. En bàsquet, aquest mateix migdia, ara mateix, de fet, s'està presentant la Lliga Femenina Endesa, que tornarà a tenir tres equips catalans, Esperon i Girona, de Laura Antoja, que debutarà a la pista del Casademont Saragossa, dissabte que ve a les 7, i diumenge a 4:45 tindrem el primer duel català entre el Barça Sant Feliuenc i el Cadí La Seu. Podem escoltar ara mateix aquesta presentació que està tenint lloc a Madrid, amb la música en directe de Paula Mateus, no sé si ho podem escoltar.
Tirábamos de una cuerda tan fina que alguno se iba a quemar y llegó diciembre.
Aquesta presentació de la Lliga Femenina Endesa que està tenint lloc, com dèiem, a Madrid. En categoria masculina, també en bàsquet, després de la Supercopa d'aquest cap de setmana, amb la decepció del Barça, la victòria del Madrid, que ja dissabte va superar els blaugranes de Roger Grimau a les semifinals, el cap de setmana que ve arriba a l'ACB, en què destaca el Barça-Penya, diumenge que ve a 7:15. Aquest vespre, els altres dos catalans de l'ACB, Bàsquet Girona i Baxi Manresa, s'enfronten a l'últim test de pretemporada, a Salt, en un partit que es podrà veure a la xarxa Més. I també aquest cap de setmana s'ha disputat l'anada dels quarts de final de la Lliga Catalana Alep, amb el duel entre el Club Bàsquet Salou i el Club Bàsquet Prat, amb clara victòria dels Pota Blava per 74-90. La crònica des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Joné González.
El Club Bàsquet Salou cau la seva estrena davant el Prat. Els salouencs van deixar-se anar al marcador al segon quart, però van ser capaços de reaccionar després del descans. Un segon quart on els pratencs van doblar els de la Costa Daurada en anotació i van mostrar el seu poder interior. De fet, els visitants van finalitzar amb 32 punts sota la pintura i un 70% en tirs de dos. Els de Jesús Muñiz van sobreviure gràcies al tir exterior amb un 40% d'encert des de la línia de 6-75. El que també va demostrar l'equip local és que els jugadors que es mantenen a l'equip van sumar la meitat dels punts de l'equip, liderats en gran mesura pels 22 punts d'Iker Montero i un 5-7 en triples. El Salou va caure per 16 punts de diferència, 74-90, i té ara encara 40 minuts per davant per intentar donar la volta a l'eliminatòria i sobretot per encarar amb més preparació i bones sensacions l'inici de l'Alep Plata el proper 8 d'octubre davant el Palmer Bàsquet Mallorca.
Parlem ara d'hoquei patins, un parell de punts. El Vilassana se li continua resistint al primer títol i ahir va acabar perdent la final de la Supercopa d'Espanya femenina disputada a Cubelles contra el Telecalbe Gijón, que va revalidar títol. De fet, les asturianes, que ja ho van guanyar tot l'any passat, van arrencar la temporada enduent-se el primer títol al campionat als penals, després d'una final molt igualada que va acabar amb empat a 0. Escoltem la jugadora del Vilassana, Maria Porta.
El Gijón també és un rival doncs, que també ens coneix molt bé, nosaltres també les coneixem molt bé amb elles i sabem que al final doncs, aquests partits s'acaben decidint per petits detalls, no els hem sabut doncs, no hem sabut posar la pilota a dins i bueno, doncs, la pròrroga tampoc hi ha hagut cap gol i mira que és difícil el nostre esport acabar 0-0 i bueno, doncs, acabar penals al final és una loteria.
Tot això a menys d'una setmana ja perquè arrenqui l'hoquei Lliga Femenina, que es va presentar també a Cubelles de divendres, en què el Vilassana s'enfrontarà en aquesta primera jornada al Sant Cugat, al Patiuca Club Sant Cugat, diumenge, en el partit que us oferirà en directe a la xarxa Més a l'Enjoc i l'Enjoc TV. I en categoria masculina, encara en hoquei patins, el noi va donar la sorpresa i es va endur ahir la Lliga Catalana, guanyant a la final el Barça per 3-2, després de remuntar un 0-2. Escoltem el tècnic blaugrana Edu Castro, satisfet, malgrat la derrota, amb el partit del seu equip.
Hem estat claríssims dominadors, jo diria que durant totes les fases, és que ens hem fet dos gols en pròpia i un penal, però en definitiva crec que res a retreure els jugadors, han fet un hoquei que crec de molt nivell, el que passa és que hem de tenir més efectivitat de cara a porteria a la rival. El Blai ha fet un partit excepcional, no és estrany que li hagin donat a l'MVP, i res, ja sabem que és un títol que si es guanya es dona per descomptat i té més importància si es perd, però felicitar el Noia per competir-lo molt bé, per aguantar fins al final i per saber portar-se el títol.
El cap de setmana que ve arriba abans de que comenci l'hoquei Lliga masculina la Supercopa d'Espanya masculina, en què els blaugranes tindran l'oportunitat de guanyar de nou el títol. El Barça, que s'enfrontarà a les semifinals al Calafell, mentre que el Reus Deportiu a l'altra semifinals veurà les cares amb el Liceo. I últim punt abans d'acabar, Vilanova i la Geltrú tanca 4 dies intensos d'esport d'elit i promoció de la ciutat amb la satisfacció d'haver pogut oferir un gran espectacle, malgrat les inclemències del temps, com a organitzador de la primera regata preliminar de la 37a Copa Amèrica. Canal Blau, Xavi Fernández.
Vilanova i la Geltrú tanca 4 dies intensos d'esport d'elit i promoció de ciutat amb la satisfacció d'haver pogut oferir un gran espectacle, malgrat les inclemències del temps, com a organitzador de la primera regata preliminar de la 37a Copa Amèrica. I és que la meteorologia està estat el gran mal de cap d'organitzadors i equips aquests dies. Des de les tempestes del divendres, que van obligar a anul·lar la primera jornada oficial de resultats, fins ahir mateix, quan ja amb les embarcacions a l'aigua, aquests espectaculars AC-40 que gairebé volen sobre el mar i que, per cert, per primer cop en la història de la competició, s'albiraven des de terra ferma, es podien seguir des de peu de platja. Abans sempre s'havia de fer des d'alta mar. Va haver de suspendre's la prova definitiva, el match race entre els dos millors equips per la manca de vent. El cara a cara entre l'American Magic de Nova York i el vigent campió, l'Emirates Team New Zealand, no es va poder ni produir i l'organització va acabar donant per bons els punts obtinguts fins al moment i va acabar sent l'equip nord-americà qui es va adjudicar aquesta primera regata preliminar de la gran prova que tindrà lloc l'octubre vinent a Barcelona. De la resta d'equips, irregularitat però amb jornades esperançadores tant per la Lingui Red Bull Racing Suisse com per l'Una Rossa Prada Pirelli italià i els extrems, sensacional per inesperat i revelació, l'actuació dels francesos de l'Orient Express Racing i de Sabadora posada en escena del Challenger of Record del primer raptador, un Ineos Britannia, que ha pagat cara al poc temps d'adaptació a l'embarcació. El basc Xavier Fernández, medallista olímpic, és un dels integrants del conjunt britànic.
Hombre, el balance positivo no es, ¿no? Es que no ha ido bien, no ha ido mucho menos como debería o como esperábamos. Y bueno, pues, como todo equipo, pues nuestro trabajo es un poco intentar, después de hacer hoy, intentar encontrar lo bueno, que algo habrá, y bueno, lo malo también para lo siguiente.
Recordem que les regates preliminars de la Copa Amèrica no són eliminatòries, ni la de Vilanova, ni la propera, que es produirà a l'Aràbia Saudita, ni tampoc la de Barcelona, i que d'alguna manera són només posades a punt per l'hora de la veritat, quan a les Challenger Series finals es decidirà quin dels 5 equips raptadors pot competir i opta a prendre-li l'anomenat trofeu de les 100 guinees a un New Zealand que encadena dues victòries seguides.
Gràcies, Xavi. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina i el Guillem Bessí del control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Com es van formar els satèl·lits dels planetes? Molts cossos del sistema solar tenen satèl·lits. 6 dels 8 planetes en tenen. Alguns planetes nans també, i molts asteroides. Però veiem que, com a mínim, hi ha 3 tipus diferents de satèl·lits, que es diferencien per les seves característiques físiques i per la seva formació. La gran majoria de satèl·lits són asteroides capturats. Per tot el sistema solar hi ha milions d'asteroides, roques més o menys grans, que giren al voltant del Sol. Estan agrupats sobretot entre Mart i Júpiter, formant l'anomenat cinturó principal d'asteroides, i més enllà de Neptú, formant el cinturó de Kuiper. Però també n'hi ha d'altres més a prop del Sol i de la Terra, i entremig dels planetes gasosos. Així, no és estrany que de tant en tant els planetes capturin asteroides i aquests es quedin com a satèl·lits seus. Evidentment, aquests satèl·lits tenen totes les característiques dels asteroides, no tenen forma esfèrica i són relativament petits. Un grup més petit de satèl·lits s'haurien format directament al voltant dels seus respectius planetes, al principi del sistema solar. Quan el planeta s'anava formant, gas i pols del seu voltant es va condensar formant satèl·lits, d'una forma semblant com els planetes es van formar al voltant del Sol. Aquests són els satèl·lits més grans de cada planeta, normalment de milers de quilòmetres de diàmetre i en forma esfèrica. Finalment, tenim el cas de la nostra Lluna. Creiem que la Lluna no va néixer directament al voltant de la Terra, a l'inici del sistema solar, a partir del gas i pols del seu voltant, sinó que va tenir un naixement una mica més violent. Quan la Terra encara era un protoplaneta, una gran massa de magma que es començava a refredar, va venir a xocar una massa contra ella, un altre protoplaneta de la mida de Mart, el qual s'ha anomenat Tea. Aquest terrible impacte va fer que els dos astres s'unissin i els dos cossos protoplanetes se'n formés un de més gros, la Terra actual. Però a més, es va desprendre material cap a l'espai. Aquest material va quedar atrapat orbitant el planeta. Es va unir i va formar la Lluna.
Per tant, podem dir que la Lluna és un tros de la Terra arrencada.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dilluns, 18 de setembre de 2023. Això és l'En Joc.
En Joc. Amb Martí González.
Dilluns 18 de setembre, avui parlarem molt de futbol amb una àmplia prèvia del Granada-Girona, que tanca la cinquena jornada de la primera divisió masculina, un partit històric, perquè mai cap dels dos equips, aquests dos equips, s'havien enfrontat a la primera divisió masculina, i un partit històric també pel que pot significar un bon resultat, un resultat positiu per l'equip de Mitchell. Si guanya o puntua, o empata, en aquest cas serà el millor inici històric del Girona com a equip professional en una lliga. De moment ha sumat 10 punts a 12 punts possibles. Si guanyen, sumaria 13, els mateixos que el Barça i només dos menys que el líder, el Real Madrid, que han sumat els 15 de 15. Un Barça, per cert, que demà s'estrena a la Champions, en aquest cas el primer partit de la lligueta de la fase de grups, aquest Barça-Anvers, primer partit de Champions a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Avui han parlat Xavi Hernández i Oriol Romeu. Tot seguit n'escoltarem, demà evidentment farem una prèvia més extensa. Futbol, però també hoquei patins, en la victòria sorprenent del Noia contra el Barça a la final de la Lliga Catalana, waterpolo i molt més. Tot això avui a l'En Joc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Girona buscarà allargar avui el gran inici de Lliga a la primera masculina.
Els de Mitchell tanquen aquest vespre la cinquena jornada a Granada, on intentarà sumar la quarta victòria en 5 partits per continuar invictes i a la zona alta. Després de golejar el Betis per 5-0, el Barça ja pensa en l'estrena a la Champions demà a casa davant l'Anvers.
Aquest mateix migdia han comparegut en roda de premsa el tècnic Xavi Hernández i el migcampista Oriol Romeu. Tot seguit mirarem d'escoltar el més destacat del Càndid, demà, evidentment, el més destacat a la prèvia. A la Lliga F, els dos catalans comencen guanyant.
Les actuals campiones, el Barça, van guanyar 0-2 al camp del Madrid Club de Futbol. També victòria a domicili del Llevant Les Planes, 1-2 al camp de l'Eibar.
I a la segona masculina, l'Espanyol remunta i salva un punt a casa.
Els blanquiblaus van empatar a 3 davant l'Aldenc gràcies a un gol de Puado de penal al temps afegit, però va desaprofitar l'ocasió de situar-se co-líder. A la primera federació femenina, empat a 1 en el derbi català entre l'AM Lleida i l'Espanyol. Primera victòria a Europa, 0-1, al camp de l'Osasuna, i també s'ha estrenat el Barça B amb un triomf per 4-1 davant el Casereño.
Tornant a la categoria masculina, la primera federació, el Nàstic és líder en solitari del grup 1.
Un gol de Trigueros a l'últim minut al camp del Terol li va donar el tercer triomf en 4 partits als tarragonins, que continuen invictes i són primers a la classificació. El Cornellà va empatar 1 davant el Tarassona, tot i acabar amb 9 jugadors. Dissabte, empat a 2 al Barça Atlètic contra el Fuenlabrada i derrota del Sabadell 1-2 a la visita de la Sociedad Deportiva Logroñés a la Nova Creu Alta.
El Sabadell que visita la setmana que ve el camp del líder, el nou estadi Costa Daurada al camp del Nàstic. A la segona federació, el grup 3, el Lleida continua imparable.
Els lleidatans són líders després de sumar el tercer triomf en 3 partits, 0-2 al Zira. El derbi barceloní se'l va endur a l'Europa, que va guanyar amb contundència 3-0 al Sant Andreu en un duel amb rècord històric d'espectadors al Nou Sardenya. 3.840 persones de públic. Derrota el Cerdanyola per 1-2 davant l'Andratx Balear i empat dissabte del Badalona Futur a Sagunt, un empat que va rebre el conjunt de Fran Costa en el temps afegit. En l'altre duel català de la jornada, empat a 1 entre Terrassa i Espanyol B, que van sumar el primer punt de la temporada.
El Manresa, que jugarà demà el seu partit contra el Peña Deportiva, que es va haver d'ajornar pels problemes amb el vol de l'equip ibisenc. I repassem també com va anar la segona jornada del grup 5 de la Tercera Federació.
L'OSP i Altona, Vilafranca i Prat col·lideren la classificació amb dues victòries en dos partits. A la part baixa, Sant Cristóbal, Rapitenca, Peralada i l'Escala, volíem dir, encara no han sumat cap punt.
En hoquei patins, el Noia sorprèn el Barça a la final de la Lliga Catalana Masculina.
Els de Sant Sadurní van remuntar 0-2 i es van imposar 3-2 amb un gol d'Ivan Morales, que dona el segon títol de la competició al Noia. L'equip no guanyava el títol des de la temporada 1989-1990. El porter del Noia, Blai Roca, va ser designat MVP de la final. També es va jugar ahir, en aquest cas, al migdia, la final de la Supercopa d'Espanya femenina. El Vilassana va perdre els penals en un partit que havia empatat sense gols contra el Telecable Gijón, que revalida títol.
Les asturianes, que recordem, ho van guanyar ja tot la temporada passada i comencen com van acabar la passada, guanyant també el primer títol de la temporada contra el Vilassana, que se li resisteix. El primer títol d'aquesta temporada, que es va jugar aquesta Supercopa a Cubelles. En bàsquet, el danès Jonas Zohore es queda, finalment, al Baxi Manresa.
El pivot ha signat un contracte per als propers 3 mesos amb el conjunt baguenc després d'estar a prova. A 5 dies que comenci l'ACB, els manresans disputen avui a Salt l'últim test de pretemporada contra el Bàsquet Girona, un partit que es podrà veure a la xarxa Més a partir de les 8 del vespre.
El bàsquet d'elit avui a la xarxa Més. En vela, l'American Magic guanya la primera regata preliminar de la Copa Amèrica a Vilanova i la Geltrú.
La falta de vent ha frustrat la celebració de la final aquest diumenge contra el Team New Zealand, que ha estat segon. L'Orient Express està tercer.
Recordem que aquesta primera regata preliminar no és excloent i, per tant, encara és la primera regata de la Gran Copa Amèrica que es disputarà l'any que ve, durant l'any que ve, el 2024, a Barcelona. En waterpolo, Mataró acull entre avui i demà el primer títol de la temporada.
Es disputa la fase final de la Copa Catalunya Femenina a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca. Les semifinals entre el Club Natació Sabadell i el Mediterrani, la primera, i entre l'anfitrió, el Centre Natació Mataró i el Terrassa es juguen aquesta tarda. Demà, el mateix escenari, el partit pel tercer i quart lloc i, evidentment, la final.
De fet, en una estona comença a les dues la primera semifinal entre Sabadell i Mediterrani. En tenis taula avui s'ha presentat aquest matí la històrica primera fase de la Champions femenina que acollirà aquesta setmana a Reus.
Serà la primera vegada que Catalunya acull la màxima competició continental de tenis taula en què hi participaran dos catalans, l'equip anfitrió, el Reus Ganxets Miró i el Girbau Vic.
I un últim punt, el Gaswani es va imposar ahir a la cursa de la Mercè amb un nou rècord de la prova.
El campió masculí va córrer els 10 quilòmetres de la cursa popular en 29 minuts i 20 segons. Obukari va ser l'avançadora en categoria femenina amb un temps de 34 minuts i 27 segons en una prova que va aplegar, atenció, 10.000 participants.
Dilluns 18 de setembre, 8 minuts passen ja de les 2:15 del migdia. Comencem parlant de futbol. Avui el Girona tanca la 5a jornada de la primera divisió masculina i pot signar el millor inici de Lliga de la seva història com a equip professional. De moment ha sumat 10 punts a 12 possibles i aquest vespre intentarà tornar a puntuar al camp del Granada en un partit històric. Mai s'havien enfrontat Granada i Girona, aquests dos equips, a la primera divisió. La prèvia des de la televisió Girona, Luna Blanco.
El conjunt gironí ha reprès els entrenaments al llarg d'aquesta setmana passada, en la mirada posada des de ja al partit davant el Granada. Un maig on l'equip de Mitchell necessita sumar els 3 punts per continuar mirant a la part alta de la classificació. En parla Mitchell Sánchez, entrenador del Girona Futbol Club.
La Liga recient va començar, recient comença i queda molt. No estic preocupat perquè la gent tinga relaxació, perquè és impossible que pensem que tenim alguna cosa feta. Hi ha molta igualitat en la competició i necessitem donar sempre el 100%, i l'objectiu està molt clar. L'objectiu d'aquest any és continuar en primera divisió.
El Girona Futbol Club vol continuar amb l'estat de gràcia que ha arrencat la competició. No serà fàcil perquè la interrupció ben segur que ha arribat en un moment dolç a l'equip i caldrà veure com és el retorn a l'escena. S'haurà de veure en quin estat arriben els jugadors, que han disputat partits internacionals durant aquest parèntesi de la competició. Mitchell compta amb tots els efectius, a excepció d'Arnau Martínez per un lesió al turmell, Ibrakeve, Borja García, Artero i Joel Roca, que tampoc hi seran. La gran novetat a la convocatòria és Justin García, que s'estrena amb una llista amb el primer equip amb el dorsal 31. Tornem a escoltar en Mitchell Sánchez.
És un partit molt difícil, un partit històric, perquè mai hem jugat Granada i Girona en primera divisió. És la primera vegada i és un partit molt complicat.
L'últim precedent del Girona Futbol Club a Granada va ser l'any 2010, amb victòria pel conjunt andalús per 2-1. 13 anys després, els gironins tornen a la província andalusa mentalitzats de sumar un nou triomf que els mantingui amb la dinàmica positiva.
Gràcies, Luna. De moment, com dèiem, n'ha sumat 10 a punts i si guanya avui a les 9 de la nit a Granada en tindrà 13, els mateixos que el Barça en segona posició i només 2 del Real Madrid, que amb la victòria d'ahir al Bernabéu contra la Real Societat, amb remuntada inclosa i un gol de l'ex Perico Joselu, ha fet el 15 de 15. El Barça, per ser que debuta demà a la Champions masculina 23-24 amb un Montjuïc contra l'Anvers belga, a priori la ventafocs del grup. Aquest mateix migdia ha comparegut en roda de premsa el tècnic Xavi Hernández acompanyat del migcampista blaugrana Oriol Romeu. L'escoltem.
Il·lusionat, és un escenari que tots els jugadors volen estar-hi i poder tornar a competir en un club com el Barça, pues, la situació és immillorable, no? Les sensacions són molt positives, penso que venim en una bona dinàmica i ojalà poguéssim continuar jugant al mateix nivell que hem fet fins ara.
Demà escoltarem el més destacat d'aquesta roda de premsa de Xavi Hernández i d'Oriol Romeu i farem la prèvia, evidentment, d'aquest Barça Anvers. Demà comença la Champions ja, en aquest cas, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A la segona masculina, ahir l'Espanyol va salvar un punt a casa contra l'Aldenc després de remuntar un 0-2 i després d'un 1-3. Va acabar empatant a 3. El tècnic Luis García va reconèixer que l'equip havia de millorar, principalment molt en defensa, però va voler posar també en valor la reacció.
El golpe mayor es cuando nos hacen el 1-3 justo después de hacer el 1-2. Esos minutos son muy importantes para cualquier equipo, sobre todo ya sea cuando encaja o cuando hace. Nos han hecho ese 1-3, el equipo ha seguido creyendo. Justo hacemos la última ventana y Jofre se lesiona, con lo cual hemos jugado prácticamente los últimos 15 minutos con 10 jugadores y hemos creído hasta el final. Me quedo con ese punto, con lo difícil de la categoría, sabiendo que llevamos 6 partidos sin perder y con la comunión con la gente que nos ha empujado y nos ha ayudado hasta al final, independientemente del resultado.
L'Espanyol, que és segon, amb 14 punts, dos menys que el líder, el Saragossa. En categoria femenina, aquest cap de setmana va començar la Lliga F, amb la segona jornada, la primera després de la vaga, amb victòries de dissabte dels dos catalans, el Levante Espanyol 1-2 al camp de l'Eibar i el Barça 0-2 al camp del Madrid Club de Futbol. I a la primera federació femenina, la segona, el duel català entre la M Lleida i l'Espanyol va acabar amb empat a 1, amb un gol de la blanquiblava Mar Torres als instants finals de partit, igualant la diana de Laura Fernández per part de les lleidatanes a la primera meitat. Escoltem el tècnic de la M Lleida, Rubén López.
Estàvem molt ben acostumades a que els últims minuts del recasent siguin nostres i avui se'ns ha escapat per poquet, no? És veritat que crec que hem fet una molt bona primera part, amb aproximacions, amb l'equip ha treballat bé. Després, la segona part, hem baixat una miqueta, però hem tingut el 2-0 molt clar de Raquel, no l'hem fet, i els últims minuts l'Espanyol doncs vivia d'això, de les pilotes aturades, de moltes pilotes al segon pal, i podent la menys clara, perquè era una pilota que no he vist gaire bé, però semblava que sortia entre Laura i l'han fet dins. Ja està, no podem pensar en altra cosa que en recuperar i anar pensant en la Lliga de Madrid ja.
Espanyol i AM Lleida, tots dos sumen 4 punts després de dues jornades, van guanyar la primera i van empatar entre ells en aquesta segona. El Barça va guanyar 4-1 al Cacereño, també en T3, després de perdre 5-1 contra l'Espanyol a la primera jornada, i l'Europa també va sumar la seva primera victòria a la categoria 0-1 al Camp d'Osasuna. En bàsquet, aquest mateix migdia s'ha presentat la Lliga Femenina Endesa, que tornarà a tenir 3 equips catalans, l'Espar Unis Girona de Laura Antoja, que debutarà a la pista del Casademont Saragossa dissabte, que ve a les 7, i diumenge a 6:15 tindrem el primer duel català de la temporada entre el Barça Sant Feluenc i el Cadí La Seu. En categoria masculina, després de la Supercopa d'aquest cap de setmana, amb la victòria del Real Madrid, que ja dissabte va superar el Barça clarament de Roger Grimau a les semifinals, el cap de setmana que ve arriba a la CB, en què destaca el Barça Penya, el derbi diumenge a 6:45. Aquest vespre, els altres dos catalans, de l'ACB, el bàsquet Girona i el Baxi Manresa s'enfronten a l'últim test de pretemporada a Salt, en un partit que es podrà veure, de fet, a la xarxa Més a partir de les 8 del vespre. La prèvia des de Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
Els dos equips catalans es trobaran a Salt en un partit que començarà a les 8 del vespre i que servirà per posar punt final a la pretemporada dels dos conjunts, que ha estat en balanç diferent. Els gironins han guanyat només un partit dels quatre que han disputat fins al moment, la resta derrotes contra la Penya, Sant Julià de Vilatorta, contra el Barça, les semifinals de la Lliga Catalana, i novament contra la Penya en el partit pel tercer i quart lloc de la competició. La victòria va ser contra el Morabanc Andorra en el partit de classificació precisament per la Lliga Catalana. En la prèvia, el pivot Eric Vila explicava què necessiten per fer un bon partit.
Bueno, jo crec que l'equip l'afronta amb ganes, crec que el repte que tenim és fer un partit consistent 40 minuts, entenem que venim una càrrega física de pretemporada com és normal, i crec que en els partits anteriors hem fet bons minuts, però no hem estat consistents. Crec que el repte ara mateix és ser consistents per arribar el millor possible al començament de temporada.
Mentrestant, el Baxi Manresa és l'altra cara de la moneda en aquesta pretemporada. Tot victòries tret de la derrota a la final de la Lliga Catalana contra el Barça. Abans, victòries contra l'Andorra, el Múrcia, el París Bàsquetbol, el Joventut de Badalona i el Saragossa. Un equip manresà que presenta una novetat el dia d'avui. Ha renovat per 3 mesos el contracte temporal del pivot danès Jordan Zohore per complementar el joc interior. Un conjunt manresà que debuta el proper dissabte a la Lliga Endesa a la pista del Gran Canària, mentre que els gironins tenen també un debut complicat a la pista del València Bàsquet.
En hoquei patins, un parell de punts. El Vilassana se li continua resistint al primer títol i ahir va acabar perdent. La final de la Supercopa d'Espanya femenina disputarà Cubelles contra el Telecalbe Gijón, als penals. Un Telecalbe Gijón que va revalidar el títol. Els asturians ja ho van guanyar tot l'any passat i ahir van arrencar la temporada enduent-se el primer títol als penals, després d'una final molt igualada que va acabar amb empat a 0. Escoltem a la jugadora de Vilassana, Maria Porta.
El Gijón també és un rival doncs, que també ens coneix molt bé. Nosaltres també les coneixem molt bé amb elles i sabem que al final doncs, aquests partits s'acaben decidint per petit detalls, no els hem sabut doncs, no hem sabut posar la pilota dins i bueno, doncs, la pròrroga tampoc hi ha hagut cap gol i mira que és difícil el nostre esport acabar 0-0 i bueno, doncs, acabar penals al final és una loteria.
Tot això a menys ja d'una setmana perquè arrenqui l'hoquei Lliga Femenina aquest cap de setmana que ve, en què el Vilassana s'enfrontarà en aquesta primera jornada al Patiuca Club Sant Cugat, al Solideu Patiuca Club Sant Cugat, diumenge, en el partit que us oferirà en directe a la xarxa Més i l'Enjoc TV. I en categoria masculina, el Noia va donar la sorpresa i es van dur ahir la Lliga Catalana, guanyant a la final el Barça, amb remuntada inclosa per 3-2. Ràdio Sense Adorni, Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. Els de la capital del Cava van alçar ahir al vespre el títol de campions de la Lliga Catalana després d'imposar-se el Barça a la final per un ajustadíssim i agònic 2-3. Ho van fer més tirant d'èpica i remuntant un 2-0 advers que els blaugrana havien segellat durant la primera meitat i els primers compassos de la segona, gràcies als gols d'Ignacio Labart i Xavi Barroso. Malgrat el resultat, els de Pere Vàries no van defallir, demostrant que volien ser ells els que aixequessin el primer títol de la temporada. I ho van fer. Humberto Méndez va ser l'encarregat d'obrir la llauna amb el primer gol roig i negre. Xavi Costa, des del punt de penal, va empatar el partit i a manca d'un minut i 30 segons de nou Costa avançaria per primer cop al Noia per convertir-se així en el nou campió de la Lliga Catalana, refent-se de la derrota de l'any passat en la final amb el Calafell i tornant a guanyar el Barça 6 anys després. En premi a més, per a Blai Roca, designat MVP de la final. El tècnic del Noia, Pere Vàries, es mostrava molt il·lusionat després del partit.
Fem molts anys que la buscàvem i per fi ha arribat. Per un banda, el Barça penso que dignifica molt la final. Estem molt contents. Al final del partit fins i tot m'he emocionat una mica, penso que portem molt de treball al darrere, molts anys de treball. Bueno, és un èxit de tot l'equip, de tot el club, dels jugadors, que hi hem posat tot, han entès el que s'havia de fer en cada moment del partit. Sí, sé que el Barça potser s'ho ha tingut més ocasions, d'aquí que el Blai hagi sigut de l'MVP, però penso que nosaltres el que buscàvem era mantenir-nos dintre el partit fins al final, ho hem aconseguit, i després hem tingut aquest punt d'encert, en moments puntuals cap al final, per poder-li donar la volta al marcador, que diu molt de l'equip, no? De seguir creient, de no defallir, de seguir lluitant fins al final.
És la segona vegada que el Noia aixeca aquest títol, després de fer-ho per primera vegada, la temporada 89-90, en l'estrena de la competició.
Gràcies, Eli. El cap de setmana que ve arriba, abans de l'hoquei Lliga Masculina, la Supercopa d'Espanya. No hi serà el Noia, però sí el Barça, que tindrà l'oportunitat de guanyar el títol. Els blaugranes s'enfrontaran a les semifinals al Calafell, mentre que el Reus Deportiu, a l'altra semifinal, es veurà les cares amb el Liceo Gallec. Per cert, un apunt de futbol. Finalment, avui, a 4:45 de la tarda, tindrà lloc la presentació i la primera llista de convocades de Montse Tomé com a seleccionadora nacional, com a seleccionadora espanyola, en aquest cas, després que divendres s'ajornés aquesta presentació de la seleccionadora i també la primera llista de convocades per als dos partits que ha de jugar la selecció espanyola de la Nations League, en aquest cas per el comunicat, recordem, de les mundialistes, la majoria de mundialistes i també més jugadores que es van negar a anar amb la selecció si no hi havia més canvis estructurals dintre de la Federació Espanyola de Futbol, més enllà de la dimissió de Luis Rubiales, el president, i també de la destitució de Jorge Vilda. Recordem, Montse Tomé, que era número 2 ajudant de Jorge Vilda en la... en el Mundial, que aquest estiu va guanyar la selecció espanyola de futbol a Austràlia. Més coses, parlem de waterpolo. Mataró cull entre avui i demà el primer títol de la temporada, que es disputa la fase final de la Copa Catalunya Femenina a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca. Les semifinals entre el Club Natació Sabadell i el Mediterrani, la primera i l'anfitrió, el Centre Esports, Centre Natació Mataró, volíem dir, i el Terrassa, la segona, es juguen aquesta tarda. De fet, comença en poca estona, a les dues, la primera entre el Natació Sabadell i el Mediterrani. Ens omplies a Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
El complex esportiu Joan Serra de Mataró acull la fase final de la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo. L'Assolim Centre Natació Mataró s'enfronta al Club Natació Terrassa en les semifinals a partir de 4:45 d'aquesta mateixa tarda. Un duel que ha de seguir la tònica dels darrers enfrontaments entre ambdós equips serà igualat i es pot decidir per petits factors. Els dos equips, de fet, es tornaran a veure aquesta mateixa setmana a la mateixa piscina, però en el marc de la primera ronda de Champions League. El tècnic de l'Assolim, Dani Ballart, creu que és una bona preparació de cara a aquesta fase d'Eurolliga.
Crec que tots veurem la millor competició de la nostra Copa Catalunya i ho hem apretat de tal manera que, per, que sembla que es solapi amb la Champions, però també ens ajuda aquests dos partits a preparar el que serà la Champions del cap de setmana.
Una victòria mataronina podria ser el primer pas per tornar a veure un Mataró-Sabadell en una final. Perquè així sigui, a partir de les 2:00 PM, el Sabadell hauria d'eliminar el Club Esportiu Mediterrani en l'altra eliminatòria. Tret del Sabadell absent en la primera ronda europea, els altres tres equips encaren aquests dos dies de competició com a última prova de cara al debut europeu d'aquesta temporada.
I abans d'acabar un parell de punts, el Club Tenis Taula Reus Ganxets Miró, a la capital del Baix Camp, serà la seu aquest cap de setmana de la Champions League de Tenis Taula Femenina. El conjunt reusenc és el primer en acollir aquesta màxima competició europea a Catalunya, a Terres Catalanes. Ens ho amplia des de la nova ràdio de Reus, el David Fernández.
El Reus Ganxets Miró prepara una setmana històrica en la que el club acollirà la fase de grups de la Champions League Femenina. La màxima competició europea de Tenis Taula es disputarà a Reus en una cursa a contrarrellotge de l'entitat per acomplir el requisit necessaris per allotjar una competició amb aquest renom internacional. Els equips participants són el Panathinaikos grec, el Vic, el Gran Kevil francès, l'Odonin txec i el Reus Ganxets Miró. Joan Carles Virgili és el president del club.
Poder tenir l'oportunitat de veure jugadores top mundial que les tindrem jugant a casa nostra, doncs jo crec que és un, bueno, és un esdeveniment esportiu de primer nivell mundial. En conseqüència, és un esdeveniment que tindrà un seguiment des de moltes parts del món, perquè la Champions Europea, com passa una miqueta amb el futbol, és un referent esportiu de primer nivell.
Els partits es jugaran entre dijous i dissabte a la seu del Ganxets Miró.
Gràcies, David. I un últim apunt. Rialp ha acollit aquest cap de setmana la Machicots, una de les curses de muntanya més emblemàtiques i populars del país. Uns 750 corredors han participat en alguna de les tres proves programades en aquesta 13a edició. Ràdio Trem, Jordi Ubach.
La de dissabte ha estat una jornada especialment disputada pel que fa als primers classificats, que en línia general s'han decidit per pocs minuts de diferència. En la distància més exigent, la trail de 50 km i 4.500 metres de desnivell, la victòria se la van dur Neus Colomer en categoria categoria femenina i Carlos Mantero en masculina. Els participants de la mitja van completar 21 quilòmetres i 1.500 metres de desnivell positiu. La coneguda corredora basca Leire Fernández va ser la vencedora en categoria femenina, mentre que Nil Bacardit es va endur la prova en la masculina. Per últim, de la cursa popular de 10 quilòmetres i que enguany ha passat a tenir un format competitiu, n'han sortit victoriosos Raquel Fernández i Nil Vilana. El cap de setmana es va completar ahir diumenge amb els més petits com a protagonistes amb la celebració de la Rialp Matxixics.
Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina i el Guillem Viciador del control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Tornen els festivals de senderisme dels Pirineus. Rutes a peu amb guies locals, activitats a la natura, tastets de productes quilòmetre zero i molt més. Descobreix la muntanya a un altre ritme.
Aquest cap de setmana no et perdis el Festival de Senderisme del Solsonès. Més informació a festivalsenderismepirineus.cat.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Et risc d'incendi descontrolat i tu llançant borilles per la finestra? Fuck off!
Amb la sequera que patim i faràs barbacoes a tocar del bosc, foc off.
I encendràs petards en plena onada de calor, foc off.
Saps que si utilitzes maquinària on no toca pots provocar un desastre? Foc off.
Aquest estiu més que cap altre, a les imprudències,
foc off.
Si veus foc o una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat. Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir.
La banda sonora de la teva vida
a Ràdio Sant Cugat.
Estàs pensant en posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Mai no vaig preveure que fos així. He cosit desitjos en un instant. He buscat paraules en un lloc desert. No he sabut què dir, però he sabut què fer. He sentit l'adeu a la meva pell. La por de ser tan lluny de tot i trobo la força, força, força i sento la ràbia, ràbia, ràbia. No miro enrere i no em cal lluitar i trobo la força.
Bona tarda, és dilluns 18 de setembre de 2023 i els parla Marc.